Torna la festa major. D'avui en vuit, perdó, ara ja no. D'avui en sis serà Sant Bartomeu, diada del patró de Sitges. En el nostre imaginari col·lectiu apareixen les dates del 23 i 24 d'agost marcades en vermell. Però no en el vermell dels diumenges i festes de precepte, sinó en un vermell cridaner, de foc, d'alegria, de passió, tal i com és la festa. Com en els nostres anys d'infantesa, anem comptant gairebé d'una manera inconscient els dies que passen i ens acosten a la festa major. Però aquesta nit us suggereixo una altra forma de fer-ho. Com si tinguéssim en un lloc prominent de ca nostra un d'aquells enlluernadors calendaris del temps d'Advent, ple de finestres que amaguen sorpreses. I cada dia, des de la diada del vinyet, anéssim obrint una finestra. No ho farem de qualsevol manera, sinó de manera ritual, cerimoniosa, com tots els actes de la festa major, coincidint amb les hores màgiques d'aquestes diades que any rere any esdevenen inalterables. Les 12 del migdia, les 2 de la tarda, les 11 de la nit, les 6 del matí. Us invito a participar en aquest joc. Us convido a somiar. Aquesta nit us proposo que ens tornem una mica infants per a repetir aquell somni d'espera que tinguérem quan érem nens i que sovint, ja de grans, també ens corprèn. Aquella llarga espera d'un any que, acabada cada santa tecla, es repeteix fins a arribar l'agost següent. Em voleu acompanyar? Amb el calendari de l'adveniment de la festa major penjat a la paret i delerosos com estem d'arribar a la seva celebració, el dia de la Mare Déu del Vinyet ens disposem a obrir la primera de les finestres. Encara ens queden 19 dies de preparatius. Ens apleguem a l'ermita sense gralles ni timbals, però flairant aires de festa major. Darrere la segona finestreta veiem com en Jaume Ferret penja el cartell a les vidrieres de les botigues, mentre alguns vilatans comenten que el cartell els fa el pes. Uns altres opinen que realment és una obra d'art i altres senzillament exclamen que el fotrien a mar a veure si surt. Cada any hi ha gustos per tot. És la primera crítica, perquè la segona vindrà quan arribi a les nostres mans el programa imprès. Els primers assaigs dels balls i dels grallers són els protagonistes de la tercera finestra. Els balls es preparen bé per suportar el ritme frenètic de les cercaviles. Els veterans ensenyen els nous fitxatges i els que s'estrenen aporten il·lusió i saba nova. Els grallers fan llavi i s'aprenen les peces sense partitures i els timbalers fan anar les baquetes tant com poden, tot plegat per fer unes matinades, un febrer o un vermut com Déu mana. I què me'n dieu del disseny de les samarretes? La quarta finestra és plena de reunions de grups d'amics i de famílies que rumien i debaten com serà la samarreta que lluiran la propera festa major. El més manetes o el que ha tingut la idea més original fa el dibuix. Uns altres les porten a fer i la resta paguen i callen. Només falta posar a l'esquena el nom de la colla o el de cadascú. Jor, Munt, Al, Nat, és a dir, Jordi, Mònica, Àlex o Natàlia. Amb la samarreta acabada, cada grup organitzarà els seus sopars d'escalfament i els bons esmorzars de la vigília. Finestra del dissabte abans de la festa. Som al quiosc, comprant l'edició especial de l'Eco per tornar a repetir el ritual de criticar-ho tot. Després, marxarem al cap de la vila a completar la col·lecció de figuretes de plom, tot comprant la d'enguany a la paradeta de la comissió. Au, torna't a gratar la butxaca, això sí, per la causa. I paga, que és gata, a 20.000 peles la figureta. Sisena finestra. Els mestres pintors anònims deixen els gegants, els cabeçuts i les dues bèsties a punt. Sense oblidar-se de la piga de la geganta, que tant de morbo li dona, i dedicant força pintura a deixar ben blanques les dents de la fera foguera, que a cop de cercaviles ja quedaran prou escalivades. S'acosten els dies. i queden molt poques finestres per obrir. És el torn de les capelletes. Grups de joves i grans amb el cabàs ben farcit d'arguments encaren tertúlies a qualsevol placeta, cantonada o bar. Els temes, els de sempre. El pressupost, els sponsors, el preu de la carretilla, el recorregut de la processó cívica que tant fa ballar el cap, la baixada de les escales, els actes lúdics, o si molt m'embrateu, el discurs del pregoner. Any rere any, els mateixos comentaris. Any rere any, les mateixes reivindicacions. Potser perquè encara no s'hi ha trobat remei, o potser perquè la festa major està replena de ritus. I en ésser tan ritual, es reprodueixen anualment les mateixes situacions. Fixeu-vos, tota festa és per sortir de la rutina quotidiana. Doncs nosaltres sortim de la rutina de cada dia per caure en la rutina anual dels mateixos actes de les mateixes hores. Per una banda, tenim els ritus oficials organitzats per la comissió. L'entrada de grallers, la sortida de les dues, la matinal, la sortida d'ofici, amb dies, hores i llocs que tots sabem de memòria. I per altra banda, cadascun de nosaltres, sitgetans i sitgetanes, a títol personal, també tenim a part els nostres ritus propis. La confecció de samarretes, quedar amb la família i amb els amics, convidar els forasters, veure els seguicis al mateix lloc cada any, aplaudir el pas dels valls i saltar sota les espurnes de les carretilles, anar de bars però treure el cap, ni que sigui poca estona, pel vall de Baix a Mar, el festeig a la platja, rebossats de sorra, empalmar entre rebell i matinal, anar a dinar amb els pares el dia de Sant Bartomeu, puntejar les dues sardanes clàssiques o arriar-se per acompanyar el sant amb el ciri de rigor. Deixem les capelletes enrere i obrim la finestra del 22 d'agost. Tot és a punt. A casa dels balladors, la roba blanca planxada, les faixes ben enrotllades, les armilles i les faldilletes preparades, els anagos midonats, els serrons replets de carretilles i els grallers disposats a posar les inxes en remull l'endemà al matí. A Can Cubillos ja tenen totes les espardenyes distribuïdes. A la fragata ja es comencen a veure multitud de carcasses. A la parròquia, els capellans de l'ofici ja estan tots convidats a dinar a la dansa després de concelebrar l'ofici, entenem-nos, eh? També tenen els rams i les estovalles vermelles a l'altar i l'encens a la naveta. A l'entrada de l'Ajuntament ja hi dormen els gegants i el bestiari. Als bars i pubs les neveres ja estan plenes. A Cal Pendonista ja podem passar a visitar el sant. I als hotels, els turistes, ja saben que l'endemà hi hauran fireworks in the beach. Nerviosos tota la van vigília, marxem a dormir o a moure'ns i remoure'ns pel llit per culpa de l'empipadora xafua. I així arribem a les finestres del 23 i 24 d'agost. La de la vigília té dibuixada una gralla i un timbal al porticó. I a la de la diada hi endevinem la figura d'un home corpulent, de rostre barbut, vestit de grana, amb un ganivet i un llibre dels evangelis a les mans i amb una corona d'argent al clatell. És una imatge mítica que des dels nostres ulls d'infants que somien esdevé inassolible i màgica. Aquest home és el protagonista del nostre somni. Ell dona nom a la festa. És el patró de la vila de Sitges, Sant Bartomeu, apòstol de Cristo, com diem els moixiganguers. Aquestes dues finestres que queden per obrir les deixarem tancades una estona més. Abans que esclatin les emocions més intenses del final del calendari, farem una petita pausa per mirar enrere, tot recomençant a somiar de nou. Viatjarem a l'època de la infància, quan obrir els calendaris era per nosaltres un moment màgic que ens va fer estimar i valorar tot allò que esperàvem amb delit. Però aquesta travessa imaginària la farà un servidor tot sol, amb un to molt més íntim i en veu alta, tot explicant les dues coses que l'han meravellat de la festa major, fent-li experimentar unes vivències molt especials. De petit, els gegants. I de jove, la moixiganga. Si les vivències que més marquen la nostra vida, en tots sentits, són les de la infantesa, l'estima que molts sentim per la festa major, o almenys parlo pel meu cas, té el seu origen en aquesta edat. A mi particularment em meravellaven els gegants. Jo de petit volia ser geganter. A casa, conscients d'aquest somni, Utilitzaven aquest recurs per fer-me menjar tots els àpats dels plats. Advertim-me, si no t'ho acabes tot, no creixeràs i no podràs portar els gegants. Jo, que era un tastolletes amb el Tiberi, feia esforços per menjar, però no me'n sortia. Com que de moment no podia portar els gegants de Sitges, em consolava amb petits gegants que fèiem nosaltres i amb improvisades festes majors que organitzàvem al pati de casa o al mateix carrer Sant Pau, on aleshores residia. La casa era un bloc de tres plantes, amb una eixida interior i dos terrats, que permetien moltíssim de joc. A la planta baixa hi havia dues zones ben delimitades. Al costat del carrer, la botiga de la Polleria. I a la part interior, que donava l'hort de Can Fals, la resta d'espais on es mataven les bèsties i es preparaven per la venda. Aquest ofici, que ja venia dels besavis Japet i Panxita, van fer que el motiu de casa fos Cala Panxita la Gallinaire. Renom que encara avui mantenen viu la gent gran del poble i que per herència materna han rebut la meva àvia i la meva mare. Doncs bé, en els darrers anys del negoci gallinaire, quan a casa ja no es matava, el net Miquel va aprofitar tots aquests espais per aportar-hi a terme les seves dèries. Bé, això que les festes majors que fèiem fossin improvisades és un dir. De fet, no hi faltava de res. El programa el copiàvem de la festa major grossa, però com que el fèiem a mà, encara no hi havia ordinadors ni impressores personals, només en corrien un parell d'exemplars. Al carrer el guarníem amb banderoles i serrells de paper. En Ricard Llurià del Riquis i després la seva dona, la Rosa Benazet, ens donaven unes caixes amb Coca-Coles i Fantes de la discoteca per a refrescar-nos a l'hora de la revetlla, que evidentment la fèiem en horari infantil. Teníem gegants, caps grossos, dracs, alguna àliga, pubilles i fins i tot tabernacle i bandera. Érem petits, però no per això aliens a la realitat organitzativa de la festa sitgetana. Havíem dividit els balls entre els de l'Ajuntament i els de l'agrupació. Els de casa, jo, ma germana Maite, mon cosí Xavi, ens fèiem càrrec dels balls de l'Ajuntament, que sempre incluïen els gegants. Els amics del veïnat, en Pere Sell, en Cisco Rossell, en Pinyo Martí, son germà Jordi i tants altres, es feien càrrec dels balls del foc, Drac i Diables, que nosaltres autoanomenàvem balls de l'agrupació. La inventiva no era pas dolenta, no. Ja que en ser els de casa, els balls de l'Ajuntament, sempre sortien guanyant els de l'agrupació. Perquè quan la iaia Tresina ens discutia que no volia més coets que li foradaven els llençols i li picaven els vidres de la botiga, els seus nets, que eren nosaltres amb els gegants, li contestàvem que la culpa era dels altres nens, els de fora, que tot ho embrutaven amb la pólvora. Quan el capicausa de tot aquell tinglado era un servidor. Molts d'aquells nens i nenes avui són bons grallers. Han passat per molts dels balls, són experimentats diables i inclús alguns d'ells han arribat a ser membres de la comissió. En aquelles festes majors infantils tampoc hi mancava l'edifici consistorial, situat al número 27 del carrer Sant Pau, és a dir, a casa meva. Al balcó del qual hi penjàvem domassos i banderes. Així mateix, teníem una petita església que vam muntar, i que Déu em perdoni, dins la cambra frigorífica de la Polleria. Allí el sang compartia espai amb ampolles de cervesa, refrescos, conills, gallines i altres menuts de viram divers. Gana i set no em passava aquell sant. En aquella època era alcalde de Sitges Josep Cots i Puigdollers. El senyor Cots, com l'anomenàvem, devia estar cansat que cada dos per tres ens presentéssim a l'Ajuntament a demanar-li permís per muntar aquelles particulars festes majors. Jo era l'encarregat d'anar a l'Ajuntament a demanar audiència al batlle, el qual sempre m'havia rebut al seu despatx. Imagineu-vos l'efecte visual que devia fer l'escena. Tot un senyor alcalde, i ara em refereixo a la presència física del senyor Cots, assegut a la seva taula plena d'expedients, atenia amb abnegada paciència les peticions d'aquella criatura inconscient asseguda al silló de les visites sense tocar de peus a terra. El guàrdia urbà de l'entrada de la casa de la vila al principi em posava pegues per pujar al despatx de l'alcalde, però a força d'anar-hi, al final, quan em veia entrar, fins i tot se'm quadrava. El senyor Cots, després de rebre'm, feia cridar el secretari perquè em fes una autorització escrita per celebrar la festa i tancar el carrer si convenia. l'any 1984 ens va signar un permís que deia el següent. Per la present, faig constar que el senyor alcalde president d'aquest Ajuntament autoritza la celebració de la festa de Sant Pau al carrer de Sant Pau d'aquesta vila els propers dies 24 i 25 de gener de l'any en curs. Igualment, es dona permís per a poder engegar una traca de 12 metres al passeig de la Ribera. Aquella traca, que vam tirar al segon espigó, va ser vista i no vista, perquè els 12 metres que tenia va durar uns pocs segons, però per nosaltres allò va ser una festassa. L'any 1980, a iniciativa de Salvador Mirabent Paretes, s'organitzà la primera matinal infantil de Santa Tecla. 24 anys després podem afirmar que aquell fet ha estat una de les millors pensades per introduir els nens i les nenes de la vila en els balls populars. És una escola de festa major, ja que no tan sols t'ensenya els balls, sinó que també t'ensenya a sentir i viure la festa. La matinal infantil va servir per vehicular algunes d'aquelles passions pueril·les i va fer que, acabada la festa major, encara ens quedés l'esperança de tornar a veure els gegants i reviure els balls per Santa Tecla, i aquesta vegada amb nosaltres de protagonistes. Aquell 1980 ja em vaig mirar la matinal infantil des de la vorera, concretament al capdavall del carrer Sant Pau. Recordo meravellar-me en veure passar dos gegants fets a casa dels germans Baquers. Crec que eren un moro i un negrito. Aquell mateix matí vaig decidir que l'any següent jo també hi participaria. I si ara el foc m'agrada, encara que mirat a distància, haig de reconèixer que aleshores li tenia pànic. Entre dacs i diables no m'hi haguéssiu trobat pas. L'única vegada que em van deixar tirar una carretilla fou quan el meu oncle era diable de la Colla Vella. Em va cobrir amb la casaca de dimoni amb la caputxa posada protegint-me el cap, em va encendre la carretilla i mentrestant jo aguantava la massa amb les dues mans no deixant de mirar-me els peus. Quan la carretilla petà, vaig fumar un xiscle llançant la massa a terra i fugint cames, ajudeu-me. Us dic això del foc perquè les meves úniques intervencions a la matinal infantil foren de geganter, que era el que desitjava ser de gran. A casa meva van construir diversos caps de gegants amb caixes de cartró de la botiga i per potes utilitzàvem l'escala plegable que servia per col·locar els productes als prestatges, amb la qual havíem arribat a fer miracles, fins que vam descobrir els suports de fusta. El tècnic en els cavallets era el meu oncle, el tiet Josep, que ja de jove havia construït alguns i que dirigia els dracs o gegants que també construïa a casa seva pels meus cosins. Les modistes encarregades dels vestits eren la meva mare i la tieta Rosa, la Rosa de Can Fals. Quan han passat tants anys, hom s'adona que l'entrega d'aquestes dues dones i de l'oncle vers el seu fill i nebot i tota la colla de minyons i mosses que arrossegava, germanes incloses, era més de la que qualsevol podia desitjar. I si no, pregunteu-li a ma mare, la cara que va fer quan veient que la geganta quedava massa descoberta de cap, d'amagat, vaig agafar-li la diadema i el vel del seu vestit de núvia, que gelosament guardava a l'armari gros, i li vaig posar el cap de la geganta sense demanar-li permís. Aquell dia em va caure un moc, però al final la geganta va sortir al carrer amb aquell vel. La mort de la mare cap al fill que volia ser geganter va poder més que aquell tros de casa. Tanmateix, mireu si n'era de tossuda aquella criatura que volia que el ram de flors de la geganta fos natural, com el que duia la geganta de Sitges, encarregant per cada sortida un pomell de clavells i gladiols a Calaixut. La mare havia de cosir els gladiols al vestit, perquè entre el pes i el balanç de la flor, les mans fetes amb guants de rentaplats farcits de cotó fluix no aguantaven el seu balanceig. No em direu que no hauria estat més fàcil posar-ne d'artificials, però no, aquell nen tan cabut no ho podia entendre. El 1981 vaig sortir per primera vegada a la matinal, amb un gegantó petit. Com que a casa som de processons, la capa que duia aquest gegant sobre les espatlles era la capa lila de la vesta de l'Ecce Homo que fèiem servir per anar a processó el divendres sant. Que Déu en torni a perdonar. Els geganters érem tres, jo, l'Isidre Vivó i mon cosí, en Xavi. Com que traguérem un sol gegant, algunes persones del públic ens preguntaren on estava la geganta, mentre aquells marrecs de 9 anys els hi exhibaren una resposta prou contundent. Aquest gegant no té geganta, que no ho veieu, que és vidu. El 1982 ens atrevírem amb la parella. Un cop enllestits els dos cavallets, que a la vegada eren potes i cos, vam decidir que els caps els faríem amb dos pots de colon, d'aquells de sabó en pols per la rentadora, pintats de color carn. Els veïns de la botiga de brics de pell que hi havia al costat de casa ens van facilitar la barba i el cabell del gegant. D'una troca de llana gris i blanca comprada a Cala Requena en sortí la perruca de la geganta. I els vestits sortiren d'uns antics cobrellits de l'armari gros de la iaia Tresina, passats, això sí, per les màgiques mans de les nostres particulars modistes. Per rematar la feina, col·locàrem una corona de cartolina metal·litzada daurada al gegant, amb incrustacions de cartolines de colors que imitava pedreria, i a la geganta una diadema del mateix material. Els gegants semblaven llestos. Però no! Poques hores abans de Santa Tecla ens adonàrem que la geganta era filla de Castelló de la Plana. Vaja, parlant clar, que no tenia davantera. Calia inflar-la el més aviat possible. Provàrem de posar-li dues bosses plenes de paper i cartó rebregat, però li feia un pit molt voluminós amb racons punxeguts per culpa de les cantoneres del paper. Allò no ens convencia. Volíem uns pits més aviat petits i rodonets. Sembla mentida que a la nostra edat ja sabéssim com ens agradaven uns bons pits. Tornàrem a rumiar i se'ns va acudir una idea quan estàvem menjant els postres del dinar, idea que més valdria que no haguéssim tingut. La idea va ser aquesta. Dues taronges embolicades en paper d'alumini per evitar que poguessin tacar el vestit i clavades a una llata de fusta de la mida de l'amplada del pectoral de la geganta serien la solució al nostre problema. La nostra heroïna ja podia sortir al carrer. De lluny i de prop, miressis com ho miressis, el resultat era esplèndid. Eren els pits més arrodonits que havia vist mai. La matinal infantil engegà puntual tot baixant al carrer Major. Quan sortíem del cap de la vila, em tocava allà la geganta a mi, acompanyat d'un gener d'allò més picat que m'esperonà a fer-la ballar alegrement. Amb els aplaudiments i els ànims del públic, encara em vaig engrescar més per allà desavall. Davant del roi, l'animació anava increixendo i jo vinc a fer rodar la geganta sobre si mateixa. Aleshores, els meus ulls es fixaren que una de les taronges començava a desencaixar-se. L'invent trontollava. Al capdamunt del carrer Sant Pere no hi va haver res a fer. La taronja esquerra va sortir de la llata i va caure a terra. Ràpidament vaig intentar agafar-la, però ella, que corria més que jo, va sortir de sota la geganta. Planto la geganta en sec i crido de sota estant: «La taronja! La taronja!» La resta de geganters, mon cosí Xavi, ma germana Maite, en Joan Roc, en Quim Domínguez, en Joan Llurià, estaven tan posats en el seu paper de geganter que cap s'adonà d'aquell inici de desastre. La pitrera se n'anava en orris. Surto de la geganta, començo a mirar cap aquí, cap allà, i en un sot del carrer, a prop de la vorera, veig la taronja embolicada en paper de plata. Quan intento acostar-me cap a ella, els meus ulls es tornen a esgarrifar amb la cama d'un gamarús que la xuta carrer Sant Pere avall. Entre la força del xut i el desnivell del carrer, la taronja ja era més avall del forn de Cala Raimunda. Amb aquell tros d'as li vaig dir de tot, i quan més li cridava, més estrany em mirava. És que el paio no sabia que no havia xutat una taronja, no. Havia xutat una de les peres de la meva geganta. L'emprenyada fou brutal. La gent que s'aplegà a la plaça de l'Ajuntament per veure arribar la matinal infantil va poder admirar la nostra geganta amb el pit esquerre desinflat. I per si fos poc, amb el costat del pit dret, tacat d'un rajolí de suc que la taronja supervivent començava a expulsar. Aquell any, el concurs de gegants i dracs infantils que es feia per Santa Tecla no el vam guanyar. Però què coi, estàvem orgullosos de tenir una geganta que feia suc de taronja per esmorzar. Amb el pas dels anys, i com no de les festes majors, aquell marrec s'anà fent gran. El 1981, de la mà d'en Valentí Montgall, vaig entrar al Ball de Pastorets de l'Agrupació de Balls Populars, entitat que enguany fa 25 anys. Felicitats, agrupa. Aquesta fou la meva primera intervenció en la festa major grossa, i de fet per mi la sensació d'aquell any és que m'havia fet gran de cop. Després van venir moltes festes majors amb una altra colla de pastorets. Aquesta vegada coincidir amb tots aquells companys que havíem compartit aventures festa majoneres al carrer Sant Pau. Assajàvem a la femenina del carrer Sant Bartomeu, sota la batuta de la infatigable Mia Montaner. Foren varis anys d'adolescent ballant la barreja i fent petar la basetxa, tot i que a mi no em petava mai, fins que m'arribà l'oportunitat d'entrar a fer el ball de la Moixiganga amb 25 anys. Aquest ball fou el que em meravellà de jove, perquè realment la Moixiganga acostuma a agradar-te en la mesura que et vas fent gran. Que curiós. De petit m'entusiasmava al principi dels seguicis i ara ho feia al final. Perquè, de fet, qui no s'ha meravellat mai per la nostra Moixiganga? Quan presenciem una cercavila o una processó, els vilatans acostumem a canviar el xip amb el pas de la Moixiganga. Sabem que la Moixiganga representa moltes coses, perquè en definitiva és la unió del que és profà amb el que és religiós i misteriós. En una cercavila fa de colofó, donant un toc de misticisme, i en les processons actua de preludi de la part religiosa que ve al seu darrere, el Sant Patró. Ballant la Moixiganga, he lligat els pilars fonamentals que per mi defineixen la festa, la vivència i el patrimoni. Fent de candeler he experimentat una vivència que era nova per a mi, veure com cares d'alegria i de disbauxa canvien de cop per transformar-se en cares de respecte i solemnitat. Veure com enmig d'una generació de persones s'obre un corraló inimaginable segons abans. Veure com molts sitgetans aplaudeixen el pas de la Moixiganga pels carrers. O veure com a molts se'ls escapa l'emotivitat amb la representació dels seus misteris. Contemplant tot això, i amb el currículum de vivències viscudes en festes majors passades, vaig aprendre a sentir. A sentir el mateix que aquells a qui els canvia la cara. A sentir com aquells que aplaudeixen, i a sentir com aquells que s'emocionen. I fent de candeler, com passa en qualsevol dels altres balls, o inclús fent d'espectador, m'he adonat que el que està representant en aquell moment altres generacions de sitgetans ho han fet anteriorment, de la mateixa manera, en els mateixos actes, sota la mateixa advocació, amb les mateixes coreografies i músiques, amb el mateix vestuari i utilitzant els mateixos símbols i paraules que la tradició ens ha llegat. I aquest és el valor patrimonial de la festa, entès com tot el munt d'elements i actes que els diferents períodes històrics han introduït, canviat, fusionat, inventat i eliminat, deixant de resultat l'actual festa major com nosaltres la coneixem. La suma de patrimoni i vivència se'ns fa present a cada moment i a cada racó. Gràcies a l'herència del passat, per a cadascú de nosaltres la festa major és un cúmul de vivències, pensaments, imatges i records. Ara bé, si volem que la celebració continuï sent d'actualitat, si volem que continuï generant tots aquests sentiments, cal que li fem les adaptacions que convinguin, sense tocar el que creiem que és intocable. Aleshores, aconseguirem garantir que aquest somni de festa major que tot infant, jove o gran espera tot l'any, continuï fent-se realitat, puntualment, com diu la lletra de la sardana d'Enric Morera. Revivim festes passades, que els nostres avis haurien viscut, tot gaudint de les tonades que d'infants havíem sabut. I ara sí. Posem-nos a obrir les dues finestres del calendari que havíem deixat tancades. El somni se situa ara a les 12 del migdia de la vigília, presenciant el pas dels grallers pel carrer Sant Francesc. És l'hora de la gralla, la caixa, la manxa borrega, el flabiol i el tamborí. Uns aplaudeixen des de les voreres i animen els músics. Altres, nerviosos, creuen pel mig del carrer, entre colla i colla. Altres canten les cançons acompanyant el so de les gralles. Altres, davant del xatet, fan el primer tap de la festa. Els turistes, en bicicleta, mig desconcertats, baixen cap a la platja tot perdonant-te la vida amb la mirada. Uns i altres ens saludem i congratulem amb unes felicitacions només comparables amb les de les festes de Nadal. I encara uns altres vilatans, els més veterans, s'ho miren amb ulleres fosques per dissimular que l'acte continua tenint aquell grau d'emoció que la gent gran expressa de forma interior sense exterioritzacions avalotades. Cadascú viu la festa com vol o la sent, i aquesta és la seva grandesa. I així comença el somni de debò, l'autèntic, el de cada any. Menjant qualsevol cosa per treure el ventre de penes i assedegar la set, els que fem els balls marxem a vestir-nos de blanc i a calçar-nos les espardenyes de veta blava i vermella, portant a les mans la resta d'elements del vestuari. Ràpidament pugem a la plaça de l'Ajuntament pel carrer Major per la davallada. Amb pas ferm i esbufegant, t'avancen altres que van més ràpid o que pugen en moto, carregats amb els timbals, els bastons o les masses i satrots. Tothom té pressa. Al punt de les dues, esclaten els morterets i les campanes comencen a repicar l'immemorial toc de festa. El primer marrón provoca que la plaça embogeixi en un grandiós aplaudiment. Ara ja no hi ha volta enrere. I aleshores retornen els somnis d'infantesa amb la sortida dels gegants estirats. Aquells homes forçuts que aquest pregoner volia ser de gran, i ja veieu com s'ha quedat desquifit per no menjar-se les sopes, treuen els gegants de la casa de la vila ajaguts fins al mig de la plaça i els encaren cap al carrer Major. El públic els rep victorejant-los. Els gegants s'hi afegeixen també per aquest ordre el drac i l'àliga, rebuts amb més ovacions i crits de «Foc a la bèstia!», potser perquè tot bon sitgetà porta pólvora a la sang. La gent dels valls ens apleguem al voltant de la font de la palmera de la rectoria per acabar-nos de vestir a ritme de la primera, cirereta, marxa mora o cap de creus, i entre els afinaments de la boja, el corrandillo i en Pau i la Maria. Els camalls dels picarols sobre els turmells, la faldilleta i la faixa a la cintura, els mocadors, l'armilla, el barret. I a poc sortim, després del pet de les primeres carretilles, que omplen la plaça d'olors de sofre i de fumarades. La moixiganga espera el seu torn, fins que sona el toc de gralla que ens posa en files per fer les creuades. Lentament avancem amb la primera argolla, enmig d'una gent trasbalsada per aquest inici. Tot sembla nou i alhora tan antic. Després de comprovar les primeres emocions, baixem al carrer Major, arribant al segon tap de la festa davant d'una coneguda taverna basca. Et fa la impressió que no passarem entre la germanor apassionada, però aquella munió obre pas tot cantant el ritme de les gralles i amb els gots a la mà.
Moixiganga, moixiganga, le 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 le, le 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 le.
Aleshores, l'argolla passa com triomfalment entre la multitud, sentint un escalf que no ens abandonarà en tota la festa. És un sentiment inexplicable. Al cap de la vila, tothom ens espera, com si es tractés d'una celebració litúrgica. Enmig d'un espès silenci i sota el sol batent, la moixiganga escenifica els seus misteris. Balcó d'entrada, assots, coronació, argolla, figuereta, davallament, sepulcre, resurrecció i picament de mans. I així, les hores van passant a velocitat de vertigen. Les ballades i els versos a ca l'alcalde i a l'hospital. Enguany, tot el poble sec. La processó cívica de la tarda per recollir el tabernacle de Sant Bartomeu i dur-lo a l'església parroquial. A la nit, després de comprar o d'enfotre-se'n del qui ho compra aquelles xuminades fluorescents que ens ventilen per cullerets a Baix Amar, ens bocabadem amb el castell de foc i l'incendi de l'església, que, com diria el poeta, és el moment de l'any en què la punta se'ns fot més vermella. I després la baixada de les escales. De la baixada no us diré res de nou si us afirmo que és de les cercaviles més espectaculars. Malgrat hagis de vigilar per no fotre't de lloros escales avall, tot trepitjant una carcassa o arrossegant un cable elèctric. Els gegants baixen altius i tibats, seguits dels valls i del foc, que fan com un vis del castell disparat fa una estona. El bastaix de la moixiganga, encarregat de fer de graller els assaigs, amb el clàssic cant del «Titorera, titorera», que li va ensenyar en Francesc Suárez, ara adopta el paper director, el paper de director seriós, que marca el descens de cadascun dels 48 graons de les escales de la punta. El crit marcial de «Esquerra! Esquerra! Esquerra!» va assenyalant l'instant en el qual el peu de cada candeler o bastaix ha de fer un pas tot baixant un esglaó. I així, un per un, la moixiganga baixa les escales en bloc compacte, només trencat per la bellugadissa flama de les atxes. De prop, són visibles les cares de patiment, la tensió que genera dur les atxes en creu tanta estona i la sensació d'orgull quan s'arriba al capdavall. Centenars d'ulls vigilen i segueixen cadascun dels passos de la baixada, pendents que un any més es superi aquest repte, perquè les escales de la punta no deixen de ser un desafiament per a tots els valls. Alienats del dia a dia, trasnuitem la nit de la revetlla, ballem sense descans amb l'orquestra i algun toc de gralles, bevem assedegats més del compte, fem la ruta de bars i pubs de costum, imitem els gegants per qualsevol carrer i mig ebris intentem escenificar tots els balls a quarts de 15 de la matinada. Empalmant d'aquesta manera o dormint poca estona, arribarà l'hora de la matinal amb les passades de faixes i els passos dobles de la banda. I després l'ofici, la sortida d'ofici, els concerts i la processó de Sant Bartomeu. La processó transcorre per un itinerari que en els darrers 22 anys no ha canviat de recorregut. És el seguici que aglutina el sentit de la festa, l'homenatge que la vila tributa al seu gloriós Sant Patró, obrint els valls que representen el poble i tancant Sant Bartomeu. Des de la meva posició de la moixiganga, i perdoneu que en torni a parlar, perquè és la meva experiència, es copsen els dos elements que us acabo de dir. Mirant endavant en la cercavila, veus i sents la resta de balls i músiques. Mirant enrere, contemples el tabernacle i la bandera. Davant, rebombori i agitació. Darrere, serietat i solemnitat. La processó va fent via, amb els seus talls, les seves aturades i amb les espectaculars enceses de blancs francesos i portuguesos dels diables al cable i al cap de la vila. Al capdavant, les gegantes estrenen rams de flors i a la cua, la vara de mando municipal, després de 8 anys, estrena alcalde. El cansament s'acumula, no només per la lentitud de la processó, sinó per la càrrega de tota la festa. Passem per la Ribera. Quan la moixiganga és al capdavall del carrer Sant Pere, la cobla arrenca amb la processó de Sant Bartomeu. El so agut de les gralles, el ressò de les campanes i a les salves de morterets s'hi afegeix ara la sardana. La moixiganga avança pel passeig. Des de la meva posició preferent de candeler que el traginen, descobreixo que els primers balls ja han anat arribant a la plaça del Baluar, disposant-se al seu lloc habitual. Els gegants plantats mirant la façana de l'església, les colles de foc diables Drac i Àliga davant la capella de l'Exiom al costat del canó del Baluar, i la resta de balls amb els seus grallers davant els gegants. Des del Greco, la moixiganga suada i amarada puja sense desmuntar el carrer Nou. Ja no queden forces, però cal fer un darrer esforç perquè la festa s'acaba. Davant de Can Quildo, desmuntem un instant per fer un petit descans, molt petit, perquè hem d'entrar a una plaça de l'Ajuntament abarrotada de gent jove que, més que veure passar la processó, ja espera la delirant ballada final. Mentrestant, el Baluar s'haurà anat omplint també de persones. Cada vegada més gent, cada vegada més atapeït. No hi ha espai perquè circuli l'aire. La suor s'intensifica. Aquella plaça que nit imaginaves grandiosa per la immensitat de coets que llançava al cel, ara s'ha fet petita. Només falta esperar l'arribada del tabernacle. El sant, que fins ara ha passat d'esquillada per a molts, ara tindrà el seu minut de glòria, i mai més ben dit. Hi ha un petit tall. La part final de la processó camina lenta i acompassada, perquè els seus protagonistes la retenen com si no tinguessin ganes d'acabar-la. La gentada sent les notes de la moixiganga, senyal que al final arriba. L'emoció es conté. El foc de les atxes que portem els candelers i el Crist, caminant en pas ferm, s'obre pas entre la gernació. L'emoció es manté continguda encara. Com pot, la moixiganga gira sobre ella mateixa i s'encara a l'entrada del temple. Ens apretem uns i altres amb més força, públic, músics i balls, notant el pessigolleig del veí i el bategar del seu cor. Potser és una cara coneguda amb qui exterioritzes aquest moment, O potser és una cara anònima amb qui a partir d'ara l'únic lligam serà també el d'aquest instant. Allí mateix endevines el vaivé de quatre flametes i el reflex d'una petita corona que enlluerna. Algú crida, ja ve el sant! És la imatge que esperàvem. El sant també sua per fer-se un lloc entre la gent. Aplaudiments i esgarrifances. La moixiganga torna a trontollar d'atenció. Els músculs estan a petar. Però interiorment et proposes que cal superar el moment perquè així ho mana la festa i així ho sents. Els braços del Crist sembla que s'arrien pel pes de les atxes. Els barrets i les armilles estan recoberts de cera per tot arreu. I el que fa de Mare de Déu nota que necessitaria quatre faixes per mantenir la ronyonada sencera. Sembla que no es pugui suportar, però s'aguanta, perquè en aquest moment hom sembla capaç d'aguantar-ho tot. Neguitosos i emocionats per la intensitat de l'experiència que estem vivint, veiem com el sant, des de dalt del tabernacle, s'ho contempla tranquil·lament, amb l'experiència de centenars d'entrades com aquesta a l'esquena. Sant Bartomeu s'atura abans d'entrar a l'església. Un any més vol gaudir i sentir l'homenatge al costat dels seus. I en aquell curt instant, sembla que el temps també s'aturi. Tot esclata alhora. L'emoció ara ja és incontinguda. Un aiguabarreig de sensacions i sorolls ens envaeixen i ens desborden. I no tenim prou temps, ni prou ulls, ni prou orelles per veure com cremen les carretilles, com aguanten impertèrrits els pilars dels castellers, com sobresurten saltironant els caps dels cabeçuts, com brillen les cares dels gegants, com la moixiganga continua immòbil, com sonen els picadors de les cames dels bastons, cintes i panderetes, com branda el pal de les gitanes, com crepiten les castanyoles dels galerons, com les botes dels cerculets i dels pastorets esdevenen impassibles, com esclaten els morters en sortir de les carcasses tacant de llum al cel, com repiquen les campanes emmudides pel brugit de la plaça, com ressonen les gralles dins del cancell, i com l'orgue barroc i el carrilló saluden de nou Sant Bartomeu que torna a casa. S'ha acabat la festa major! En aquell precís instant, un servidor comprova com aquell somni d'infantesa al qual havia jugat tantes vegades s'acompleix un any més. Barrejat enmig d'aquella bullícia xordadissa, mira de reull a Sant Bartomeu i recordant el vers de la seva primera participació en els balls de la Festa Major com a rabadal dels pastorets, diu en veu alta o en veu baixa, tant se val, perquè el sant l'escolta amb complicitat sitgetana. Venturosa i de primera és la festa d'aquest any. La gentada forastera cada any es fa més gran. Puig el nostre patró sant i la verge del vinyet tinguin uns pastorets protegits com angelets. Gloriós Sant Bartomeu que de Sitges n'és patró. Visca la festa major! Visca! Moltes gràcies. I bona festa major a tothom.